to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Què tal? Benvinguts al Ningú No És Perfecte, el programa de cinema, sèries i còmics que us acompanya cada setmana a l'hora de sempre. I el programa d'aquesta setmana, el Ningú No És Perfecte, el tenim ple. Tenim moltes coses, estrenes que han arribat encara arrossegades dels Oscars. Pel·lícula de Verónica Mars, sèrie de televisió que ha tingut la seva adaptació. En parlarem també al programa d'avui. Tindrem xafarderies amb la Marta, que no sé què ens portarà des de la producció. Marta, què tal? Com estàs?
Fantàsticament.
I de què ens parlaràs aquesta setmana?
Te n'has adonat que la presentació has deixat els còmics pel final?
Sempre ho faig, no?
No.
Ho he canviat.
Veus? És que tampoc...
L'Alfons no el deixes parlar, ja el tens. Ja t'he dit que només li baixis el micro quan parli a DC.
Ara se m'assent, se m'assent.
Sí. Se t'assent.
Se t'assent.
Deia que el millor pel final, no?
Clar, el millor pel final.
Doncs ja està. D'acord. Val, és una manera també molt bona de veure'l. Doncs resulta que això de la selfie, sabeu aquesta?
Sí.
Aquesta paraula que acabarà...
Amb nosaltres.
Sí, i adoptant, suposo, el diccionari, no?, de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs, sabeu que l'any de gener es va fer un selfie?
No s'ha enterat. No
s'ha... L'Alfons segur que no ho sap.
No sé de què parleu.
No.
Perquè ell viu lluny, allà.
Ah, sí.
I la tramuntana...
Com que fa vent.
Sí. Tramuntana, s'emporten les... Exacte. Sí. Doncs resulta que en James Franco ha reivindicat que ell va ser el creador dels selfies.
Mm. Això és veritat, sí.
Ell... I que ell ja a la gala ja en va fer de
selfies.
Això
ja ho vam comentar nosaltres, que quan va ser... Ell va ser innovador primer per fumar porros i anar fumat, presentar una cerimònia als Oscars.
Ole, James Franco!
Visca James Franco! Bravo! Ens agrada James Franco. Que, per cert, surt a la pel·li de Verónica Mars, eh? Fa una intervenció...
Ah, sí. Genial, James Franco.
Molt bé. Cada dia sóc més fan de James Franco. Alfons Gumbau, què tal?
Que feia... Bé, molt sí. Bé. Feia dies que no ens veiem en persona.
En persona.
Hi havia una barrera enmig.
Sí.
Que es deia grip.
Ja, ara ja no.
Però ara ja està.
Molt bé. Ens alegrem de tenir-te aquí. Avui tindrem notícies de còmics.
Sí, i celebrarem l'aniversari, els 20 anys d'un personatge de còmic. Aviam si saps quin és.
20 anys, home, 20 anys
ha de ser... 20 anys sé que no són molts, Superman ha fet 75.
Clar, això seria del 94. Un personatge de l'any 94... Home, famós.
Sí, molt famós. Còmic americà.
Còmic americà.
Bé, en parlem.
Pensava que era en Doraemon.
Doraemon encara en té més. Doraemon, sí, en
la Pantera Rosa en fa 50, per tant tampoc pot ser.
Però jo anirem rumiant al llarg del programa a veure què me surt. Què més tindrem? Doncs estrenes, bé, un piló de coses. Ara en parlarem tot seguit en el programa d'aquesta setmana, que per cert teniu fins al 25 de març, que és la setmana vinent, dimarts de la setmana vinent, per contestar la següent pregunta i guanyareu un lot gentil de Panini Comics, còmics Marvel, molt xulos ells. La pregunta que us fem és: quin actor posarà la veu a Groot a Los Guardianes de la Galàxia? Hi ha un actor així quadrat, bastant quadrat, que posarà la veu al Groot. No haurà de memoritzar molt de diàleg, avisem. Teniu fins al 25 de març i ens heu d'escriure al ningunoes@outlook.com i ens heu d'enviar la resposta, el nom i cognom i la població des d'on ens escolteu. Maneres per escoltar el programa El Ningú No És Perfecte, diverses. Ho podeu fer, per exemple, a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, que hi ha la pàgina principal, tenim ràdio a la carta i diferents maneres per escoltar el programa. També tenim el nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte. També la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, que també podeu descarregar el programa, i els nostres canals iTunes i iVoox, que aneu allà i poseu Ningú No És Perfecte i us podeu subscriure al canal, baixar els programes com vosaltres us dongui la gana. Presentant i dirigint el Ningú No És Perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I anem ja directes pel cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Por qué motivo quieres ser botones? quien no querría serlo en el Gran Budapest, señor.
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
Le quiero.
Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
Tenía 84 años.
No ha sido la mayor.
También fue cuando conocí a Agatha.
Es encantadora, encantadora.
¿Está ligando contigo?
Sí.
Apruebo esta unión.
Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor.
La policía está aquí.
Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo.
¡Eh! ¡Alto!
Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo.
Això és el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Atenció al repartiment, eh? Ralph Fiennes, Tony Revoroli, Saoirse Ronan, Bill Murray, Jude Law, William Dafoe, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Edward Norton i Jeff Goldblum. D'acord que molts d'ells tenen petits papers, però déu-n'hi-do. Wes Anderson està en ratxa després d'estrenar la seva millor pel·lícula fins al moment, Moonrise Kingdom. Diuen que s'ha superat a si mateix el Gran Hotel Budapest. Personalment estic entusiasmat amb el gir que ha fet a la seva carrera perquè mai vaig entendre l'humor absurd de les seves primeres pel·lícules. Tenenbaums, Life Aquatic i Viaje d'Argeling, les quals trobo avorrides i pedants. No sé si tu, Alfons, aquestes t'agraden.
Mira, jo Viaje d'Argeling sóc molt fan.
I les altres?
Les altres no tant, però Viaje d'Argeling em va tocar un...
Potser de les tres és la que salvo, però Life Aquatic realment és insuportable, des del meu punt de vista.
Sí, els Tannenbaums a mi no, tampoc.
Tampoc. Bé, de fet, fins a Fantástico, el senyor Fox em considerava un dels seus màxims detractors i no entenia què hi veia amb ell la crítica cultureta. La pel·lícula d'animació de stop motion, protagonitzada per una guineu amb la veu de George Clooney, em va fer canviar l'opinió que tenia sobre el director. Anem una mica a l'argument d'aquesta pel·lícula. Ens situa en el període d'entreguerres en un petit país a l'est d'Europa anomenat Subrovska, on trobem el Gran Hotel Budapest. Viu els seus anys de màxim esplendor. L'hotel era visitat per dones amb grans fortunes que venien a gaudir de la vista de les muntanyes i dels serveis de Emma Gustaf, el seu llegendari conserge, que regenta l'hotel com si en fos l'amo. Madame D és una de les octogenàries que regenta l'hotel, que mor súbitament. A partir d'aquest moment comença una guerra entre els hereus per quedar-se amb les seves possessions, inclús un quadre que ha deixat el seu adorat conserge. Al igual que Moonrise Kingdom, Anderson ha cuidat cada plànol de la pel·lícula al detall, així com la música que acompanya a la pel·lícula.
Mi madre hizo tres cosas por mí. Una.
Vamos.
Me perdonó la vida el día en que nací. No lo hagas, no lo haré. Dos. Pagó mi manutención de rodillas y de espaldas. Bésame.
¿Por qué?
Para celebrar mi maldad. Y tres. Me dio la historia que nunca podré contar.
De los creadores de Entrevista con el Vampiro.
Si vivieras con un secreto, ¿qué harías? Hay un código gracias al cual sobrevivimos. Respétalo.
Eleanor ha escrito una historia y en ella dice que vive con vampiros.
Mi madre vive de sangre humana y lleva 2 siglos haciéndolo.
Ella es una aberración. Formamos una hermandad, pero no hay mujeres entre nosotros. No deberíamos permitir que sobreviviera. Puta.
¿Robamos tiempo?
Lo compramos.
Y això és Byzantium, de Neil Jordan, amb... Guaita, altra vegada. Saoirse Ronan, Gemma Arterton, Sam Riley i Johnny Lee Miller. Byzantium és una magnífica pel·lícula de gènere que ens arriba en gairebé 2 anys de retard. Està projectada en el darrer Festival de Sitges i finalment ha tingut la fortuna d'estrenar-se en sales comercials. Byzantium és el retorn de Jordan al cinema de vampirs després d'Entrevista con el Vampiro. Les pel·lícules com Byzantium, que intenten explicar coses noves en el gènere de vampirs, no tenen fàcil la seva estrena després que el gènere hagi quedat comercialment abduït per produccions vomitives com la saga Crepúsculo. Eleanor i la seva mare Clara són dues vampiresses que es veuen obligades a abandonar la seva residència habitual i decideixen amagar-se en un petit poble costaner. Allí trobaran a Noel, una ànima perduda com elles, el que sedueixen perquè els deixi el seu hotel, el Byzantium, que acabaran convertint en un prostíbul. Mentre intentaran portar una vida lo més tranquil·la possible que els permeti la seva condició. Durant un passeig, Eleanor coneix a Frank, un jove malaltís amb el que estableix una relació i el que li acabarà explicant la seva tràgica història i la de la seva mare. Així coneixerem els motius que les han portat a fugir constantment durant generacions. Byzantium es va rodar a les costes angleses de Hastings i el més destacat de la pel·lícula és la presència de Gemma Arterton, a la que hem vist a Quantum of Solace i The Prince of Persia, i jo crec que bé, que ens agradarà veure-la en el seu esplendor en aquesta pel·lícula.
Hi ha molt d'esplendor?
Bé, suggerit bastant, bastant. D'acord. Sí, sí, més com que té una bona davantera, doncs s'agraeix.
Molt bé.
Odio volar. Las colas, las aglomeraciones, los retrasos.
A mí siempre me ha gustado. 6 horas, tu asiento, nadie te molesta.
Señoras y señores, bienvenidos al vuelo sin escalas Nueva York-Londres.
¿Vuela a menudo?
Continuamente, la verdad. Esta es una red segura. ¿Quién es usted?
I això que escoltem és Non-Stop Sin Escales, de Jaume Collet Serra, amb Liam Neeson, Julian Moore i Lupita Nyong'o. El director català de La Casa de Cera torna a repetir dins el gènere del suspens i amb Liam Neeson, després de coincidir a l'entretingudíssima Unknown. Jim Marks és un dels agents federals aeris que viatgen en tots els vols internacionals amb destí als Estats Units. Enmig del vol rep un missatge que li diu que si en les properes 2 hores la companyia aèria no diposita 150 milions de dòlars en una compte bancària, algú de l'avió morirà. Al principi creu que és una broma, però quan descobreixi que la persona que li parla sembla saber-ho tot sobre ell, s'adonarà que no és cap joc. Marx creu que el principal sospitós és l'altre agent federal que viatja al vol. A mesura que passin els minuts, Marx començarà a sospitar de cadascun dels passatgers del vol. Mentre, a terra, les sospites recauen sobre Marx, ja que el compte on el terrorista ha demanat que s'ingressin els diners pertany a Marx. Non-Stop és una pel·lícula conscient dels seus forats argumentals i l'únic que pretén és entretenir una mica a l'estil de Gran Piano d'Eugenio Mira. This is the moment we'll remember every day for the rest of our lives. Time may rush us, hurt or love us, but on this day we have arrived. It's been a long time. I acabem la darrera estrena aquesta setmana, és Jimmy P, pel·lícula d'Arnaud Desplechin amb Benicio del Toro, Maciel Maric i Gina McKee. Ambientada després de la Segona Guerra Mundial, es centra en la història de Jimmy, un indi americà que va combatre en el front francès, que és ingressat en un hospital militar de Kansas especialitzat en malalties mentals. Jimmy pateix vertigen i pèrdua d'audició, sense que existeixin lesions físiques. L'hospital demana l'opinió a Georges Devereux, un psicoanalista francès d'origen jueu, especialista en cultures ameríndies. A partir de les seves repetides trobades, entre Jimmy i George es crearà un vincle d'amistat, malgrat, aparentment, no tenir res en comú. Setmana força interessant, eh? D'estrenes, allò que aniries a veure unes quantes, perquè totes tenen un punt d'interessant.
Jo aposto per, malgrat que hem dit que el millor anava per al final, jo crec que em quedo amb la primera.
Sí, jo
la
també.
De Budapest.
Jo també. I lo millor no és el final i pel mig ja sabem que tenim coses com en Jacint.
Clar.
I ja tenim en Jacint Casademunt a punt, com sempre, amb les notícies ben calentes. Jacint, què tal? Com estàs?
Doncs bé, 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 ja estic preparat i moltes notícies a còmic aquesta setmana.
Vinga, endavant. Aprofitem que ara l'Alfons no ens sent i podem criticar una mica DC.
Ah, doncs si vols començo també per la teca grossa, que ha sigut la notícia de còmics, la segona notícia de còmics de la setmana. Perquè tots sabíem que Warner havia anunciat que estrenaria el film de Batman vs Superman el 6 de maig de 2016. Paral·lelament, ja havia dit Marvel que aquella data tenia previst estrenar un dels seus nous films, però encara no sabíem de quin es tractaria. Doncs bé, ara que estan a punt d'estrenar la segona part del Capità Amèrica, han confirmat que es tractarà la tercera entrega del Capità Amèrica amb el mateix equip que aquesta segona.
Sí, a Marvel tenia una data posada, no tenia el títol, DC ho va fer coincidir expressament amb la mateixa data i ara ja sabem de quina pel·lícula es tracta i no sabem si algú que es retirarà d'aquesta cursa o no.
Diuen que hi ha més possibilitats que sigui Warner que no pas Marvel.
Sí, més que res perquè també la pel·lícula pot tenir molts problemes i endarrerir-se encara més temps.
Bé, i que sembla això que el Capità Amèrica pot convertir-se en un dels pelotazos aquest any sense que ningú s'ho esperi.
Ja veus.
Les crítiques pot fer que hagin tirat enrere Warner a l'hora de pensar-s'ho.
Estarem a la White a veure com evoluciona el tema. Què més?
Després, tenim L'Obezno Immortal 2. A veure, sabíem que la nova entrega de L'Obezno en solitari tornaria a comptar amb en James Mangold com a director, però el que no sabíem i ara es comença a saber és que primer de tot es basarà en una línia argumental de còmic ja existent, això ho ha assegurat, però que la pel·lícula tindrem que esperar una mica, perquè segons la Fox volen fer primer la nova pel·lícula d'X-Men anomenada Apocalipsis, que serà ambientada als 80, que hi haurà molta destrucció, tal com han comentat, que s'estrenarà el 27 de maig de 2016, o sigui que fins 2017 com a mínim no tindrem una nova aventura de L'Obezno en solitari.
Uh-huh. Ja no sabem si amb Hugh Jackman o sense, no?
A veure, esperem que comptant amb el mateix director repeteixi també Hugh Jackman, no?
Sí, jo espero que sí, però que, clar, el tema de l'edat i l'envelliment del personatge comença ja a ser dubtós.
Ja, a veure, per això crec que fan tantes pel·lícules seguides amb L'Obezno, eh?
Correcte.
Perquè el fan aparèixer ja totes les pel·lícules que tenen alguna cosa a veure amb mutants directament. Després, Amazing Spider-Man 4, encara no s'ha estrenat aquesta segona, ja sabem que Mark Webb dirigirà la tercera i també sabem que la quarta no hi serà Mark Webb. Segons diu, li encantaria participar com a assessor només, però dirigir ja no per no estancar-se. Diu que vol canviar una mica de registre. Això sí, també comenta que està molt orgullós d'intentar crear tot aquest món cinematogràfic al voltant de Spider-Man, perquè recordem que ben aviat pot ser que tinguem la pel·lícula Los Seis Siniestros i la d'en Venom en solitari.
Bé, no em sembla una mala decisió per part seva, perquè també... Després de 500 dies juntos, m'agradaria veure una nova comèdia romàntica feta per ell.
Una comèdia romàntica o qualsevol altra cosa, però és que, pobret, és això. Només amb una pel·lícula a la seva esquena s'ha centrat en aquesta saga, que està molt bé, però, ostres, si ha de créixer com a director, té que tenir oportunitats de fer noves coses. Mm. I el bo que té és això, que al fer pel·lícules que són autèntics taquillazos, tindrà la llibertat absoluta per fer una mica el que vulgui, i més si és amb un pressupost ajustat.
Molt bé, jo... Sona el nom de J.J. Abrams per Spider-Man 4?
Espero que no, eh?
Mira, Sam Raimi, que, ja que no va poder saga. Fer... Sam Raimi, que no va poder fer de la seva, pot fer l'altra.
Però, a veure, jo dic, esperem primer a la segona i mirem què tal la tercera. Perquè sí. Estem ja pensant en quartes. És que avui només estem parlant de títols que ja apunten cap a finals dels 2016 o 2017, eh?
M'ha acabat la dècada, ja ens hem menjat
és
la dècada.
Que... Quan anem pel 2015 ja parlarem del 2020 i algo s'estrenarà. Prou.
Què
a
més?
Veure, la que sí que té problemes, a veure si surt a la llum algun dia, és Los Cuatro Fantásticos. Que això és ja una mica de seure i parlar-ho tranquil·lament perquè passen coses rares aquí. Perquè la setmana passada va aparèixer la notícia cop i volta que la seva productora estava pensant directament en canviar el director i tot el repartiment que acabaven d'anunciar. O sigui, que en qüestió de dies, tot el que tenien planejat ho volien tombar. Segons diuen, les males crítiques que es van poder llegir sobre el càsting i tot això va fer que s'ho repensessin i ja estiguessin buscant gent per substituir-los. De mentre van escriure tuits no oficials als responsables de la pel·lícula dient que tot allò era fals, que no era cert, però altra gent va dir que havia sigut tantejada per dirigir la pel·lícula. O sigui que vés a saber com acabarà tot plegat, però quan el río suena...
No, està clar que jo crec que en aquest cas Fox ha vist que posant-se els fans en contra... No era la millor manera de començar una franquícia que volen donar nova vida i que tenen clar que han de buscar un nou equip.
Doncs clar, queden 3 mesos de dreta llei per l'inici del rodatge. I si no compleixen aquest calendari, recordem que els drets automàticament tornen a Marvel.
Uh-huh. Perquè no poden trucar a Roger Corman, que si no...
Oh, és cert. Bueno, tenim altres directors de caspa, eh?
Sí, sí.
que en quatre xavos et fan una pel·lícula.
Vull dir que, a veure, que si cal tornar a fer una pel·lícula que no vegi ningú per conservar-ne els drets només, escolta, ja ho van fer una vegada, ho poden fer una segona.
Seria molt trist, ja. Però bé, saltem a Star Wars?
Saltem.
Doncs res, ja fa un any que es va anunciar que J.J. Abrams seria el director d'aquest setè episodi, i la veritat, queda res, perquè comença el rodatge, concretament s'havia parlat de 2 mesos, i l'únic que sabem és que tenim Adam Driver dins el repartiment. Ni els 3 protagonistes de la trilogia original és oficial que hi participin. O sigui, bueno, comença a ser preocupant.
És una mica el secretisme habitual, no?, que envolta Abrams i les seves pel·lícules.
Hòstia, una cosa és secretisme, l'altra això, eh? A mi em preocupa bastant, ja. Però bé, com no, cada setmana han aparegut nous noms que podrien ser actors que participessin en aquesta nova pel·lícula. Si vols, us comento molt ràpidament que és un tal John Boyega, que apareixia a Attack the Block. Després tenim Ray Fisher, actor teatral que acaba d'interpretar a Muhammad Ali en una obra. Aquests dos actors són negres, o sigui que dret a llei tindrien que ser els personatges que fossin els fills de la Leia, però bé. Després, Matthew James Thomas, actor britànic sortit de la televisió i del teatre, Ed Slippers, que apareixia a Eragon i Downton Abbey, i Jesse Plemons, a Breaking Bad.
Bé, no sé ben bé com reaccionar davant de tot això. Jo crec que millor que ens esperem i que comencin a sortir notícies oficials.
Puh! Em sembla que està a punt de sal i encara no ho sabrem. Els trailers seran en negre i veus.
Què més, Jacint? Alguna cosa més?
No tinc per res més. Només comentar que acabo de veure fa escassos segons el trailer de la pel·lícula d'animació dels Peanuts.
Ai, què tal?
Doncs la veritat està bastant bé, perquè manté el traç el seu dibuixant i l'animació és així realment com si estiguessin dibuixats de mà. Tot i que ser amb ordinador, animació d'aquesta 3D. O sigui que pinta bastant bé.
Uh-huh. Molt bé, estarem a la guait d'aquest tràiler, doncs, també. Jacint,
d'acord.
Ens retrobem la setmana que ve, una abraçada ben forta.
Fins la setmana que ve.
Anem per les crítiques i comencem per la pel·lícula protagonitzada per la més guapa de totes les que parlem avui. Parlem de Jared Leto, la més guapa de la cerimònia dels Oscars.
Sens dubte.
Aquella cavallera que portava...
Estic d'acord.
Volíem un selfie només d'ella.
Sí, sí, sí. Curiosament, el selfie que va fer l'Ellen DeGeneres el va tallar.
És molt sospitós.
Sí. No era la va tallar. No la és la més guapa.
Bueno, sí, però bueno, és igual.
És la
concordança.
Sí. Bueno, va, Dallas Buyers Club, que és aquesta pel·lícula guanyadora de 2 Oscars als millors actors protagonistes, Matthew McConaughey i Jared Leto, tots dos molt bé, s'ha de dir. Un li dona un Oscar per aprimar-se gairebé 20 quilos, cosa que ja és habitual. Des d'aquí, salutacions a Leonardo DiCaprio. I bé,
Leonardo li passa el contrari, pobret, que s'engreixa.
Exacte.
I no te donen un Oscar per engreixar-te.
No, s'ha de primar, s'ha de primar. Bé, la pel·lícula ve molt bé, trobo que és interessant, parla del tema de la sida, a més ho fa de manera bastant desacomplexada, amb sentit de l'humor, un humor a vegades bastant negre i un punt d'optimisme, malgrat tot plegat, no? I té un personatge així una mica desagradable, sobretot al principi, no deixa mai de ser-ho, perquè és un personatge allò que... té una personalitat, però que es va una mica, bé, va canviant i una mica també al llarg dels minuts es va ficant l'espectador de la butxaca, malgrat, ja ho dic, al principi te'l presenten com un tipus una mica desagradable, no? A veure, Marta, què t'ha semblat a tu la pel·lícula?
A mi m'ha agradat, és bé, no és la típica pel·lícula sobre la sida, tampoc és que recordi haver-ne vist masses.
No, Filadèlfia.
Bueno, exacte, sí. El que hauria dit no és Filadèlfia.
Sí.
Al contrari, és un tipus gruller.
És que fa temps que no se'n fan de pel·lícules sobre la sida, no. I va haver-hi una època que se'n van fer moltes.
Suposo que ara tocava i han coincidit les constel·lacions, t'has aprimat i sida i Òscar, perquè sí, no hi havia més. Llavors, és una pel·lícula que està bé, que és una factura que ja es veu que no hi ha massa tampoc diners, però tots ho fan, la veritat és que fins i tot els secundaris és creïble, és molt bé, i Jared Leto és que ho fa genial. Jo quan vaig veure vaig dir, es mereix l'Òscar aquest noi, noia, no sé. En fi, ho fa molt bé, és que ho fa tan bé, és que tu penses que realment és transexual o transvestit, ja m'aperdo, eh?
No, aquella escena en què surt vestit, diguéssim, de que va veure el seu pare i es vesteix d'home.
Es vesteix d'home?
No.
Però amb la cara pintada, sí, maquillada de dona, clar, és... Sí, sí, perquè ell, de fet, físicament ja li va, perquè ell té una cara molt fina, té una cara bisex, no sé.
No, no, és interessant. Potser l'únic defecte que li trobaria, que a vegades és un pèl allò que va buscar els extrems, no? Els bons són aquests, els dolents són els altres, i
bueno, clar,
es perd una mica els grisos en aquesta pel·lícula.
Abans que deies que al final es fica el protagonista es fica l'espectador a la butxaca, és que fa una evolució que hauria de ser la natural, que al principi, que estem als anys 80, la sida era tabú, no se'n parlava. Qui tenia sida era, no podies ni tocar, no gosaves tocar-lo, no? I clar, llavors estava en un ambient de paletes, de paletos més aviat, no? De paletos de l'Amèrica profunda, i quan li fan el diagnòstic, clar, comença a viure, entra en un món d'homosexuals, dones, bueno, lesbianes, homosexuals, gais, transsexuals, i clar, per força això t'ha d'impregnar en el caràcter, per tant els agafa, tu vas veient que els hi va agafant, bueno, pues una mica de carinyo també, no?
No, no, i tant, malgrat que no deixa de ser, ei, jo te tinc carinyo però tu m'has de pagar, eh?
Bueno, clar, el tio fa negoci.
No, està clar. No, també, no deixa de ser un tio que fa negoci,
però també
malgrat,
se n'adona del poder del govern, de com els estan tallant les ales en els medicaments. I bueno,
parlant de gent que es fica a la butxaca, una altra persona que s'ha ficat a la butxaca és Josh Brolin, que aconsegueix ficar-se a la butxaca.
Ai.
Què vols dir, ai?
No sé què diràs.
No, Una vida en tres dies, que és aquesta pel·lícula,
sí,
que
no es diu així en anglès.
Eh? No, es diu Labor Day.
Exacte, perquè no és un pont.
A més, no
pont.
Són tres dies, no, perquè la pel·lícula va de dijous a dilluns, no? Perfecte. Són cinc dies. O sigui,
no, saps per
algú
què?
Algú que m'expliqui,
no,
el
jo
títol.
Explico, jo
un dia haurem de fer un especial de traduccions de títols.
Val, perdó. Jo volia anar més enllà i entrevistar traductors de títols.
Però per què es diu una vida en tres dies si passa al llarg de cinc? Jo vaig, clar, pensava, no, comença dijous, divendres i dissabte. Dic, aquí s'acaba la pel·lícula,
dic,
diumenge, dilluns, què està passant?
Jo crec que és, sí, perquè llavors a la pel·lícula te n'adones que és un pont molt típic dels Estats Units.
Home, i tant, sí.
El Labor Day, val. Nosaltres els ponts són de 3 dies. Jo per mi que el traductor o la traductora va pensar,
un
puente,
3
dies.
Ja està. Ala, vinga, i així es va
quedar. I no va mirar la pel·lícula.
No, està clar que no la va mirar, perquè seria, si cas, una vida en 5 dies.
Ja no queda tan bé.
O en un puente.
En un puente. Un puente en
tu vida.
En una vida.
Un puente.
Sí, una vida en el puente. Bé, és igual. Parlant d'això, pel·lícula de Jason Reitman, més conegut com per ser el fill del director de Los Cazafantasmes. Bueno, vale, també director de Juno. Sí, home, i tant.
Ser el fill de...
Sí. No, però ha fet Juno.
Up in the air,
Gràcies per fumar. L'última que va fer que no li va anar massa bé era aquella... Com es deia? Espera, la tinc aquí apuntada, eh? Ara us la dic. Bueno, en fi, és igual. Ara us la dic.
Això et passa per fer servir el mateix iPad que en Jacint.
Sí. Per cert, tenim Tobey Maguire també, que surt a la pel·lícula. És més aviat la veu, és com l'Scarlett Johansson de Hair, però pas aquí, si el veieu doblat, no... Al final
no
surt, no, surt al final un moment el Tobey Maguire, però bueno, és el narrador de tota aquesta pel·lícula, que és una història com romàntica de persones bastant necessitades que s'acaben trobant entre elles i acaben una mica refent les seves vides, almenys durant aquests 5 dies, i els acaben marcant pels posteriors, diguéssim, no? A mi la pel·lícula m'ha agradat, tot i que la crítica no li ha agradat massa, i el que no m'ha agradat és el final, el trobo al final és allò en plan Nicholas Sparks, no? El rotllo romàntic exagerat que dius...
No és exagerat.
Jo trobo
és
que
com
sí,
la vida mateixa.
Jo també.
Jo al final no m'ha agradat. L'he trobat excessivament ensucrat. No sé, no.
L'Alfons no l'ha vist, però l'ha clavat.
Exacte.
Jo
potser, ja ho veig.
La pel·lícula, si s'acaba sense l'epíleg, a mi me sembla perfecte. Ara posar l'epíleg allà ho trobo una mica forçat. Dius, va, vinga, us anem a fer feliços a tots, espectadors que esteu esperant.
Però pobra dona, ha patit tota la seva vida.
Però tu imagina't el que passa després. No cal que t'ho expliquin i t'ho imagines, però no, és que...
En Rainman jo crec que és un romàntic, no? Perquè Up in the Air també és un romanticisme que sempre ha de tenir algun pro. Ell no fa unes històries felices al 100%. I aquesta no és una història, sí que durant els 3 més 2 dies sí que sembla que, però clar, és una situació molt estranya, eh? Que és un fugitiu i que...
Ja, Young Adult era la pel·lícula aquella.
Young Adult.
Sí, 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 sí. La Charlize Theron.
No l'he vista.
No, 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 va passar bastant desapercebuda.
Ja la recuperarem, d'alguna manera o altra.
T'ha agradat per això Una vida en 3 dies?
A mi sí.
Molt bé.
Sí, sí, l'únic que he trobat excessiu era la música de tensió.
Bé.
Però ja està.
No sé si seran excessives les xafarderies aquesta setmana.
No, 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 no hi ha culs ni tetes ni esplendors que dieu vosaltres.
Bueno, va, vinga, anem a comprovar. Xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Doncs com vulguis, ja pots començar.
Doncs vinga, començo amb el selfie. En James Franco està una mica indignat i ho ha hagut de dir. Ha anat, ja ha fet, i on ho ha dit, en el programa especial mentre promociona el revival en, que farà a Broadway, que està fent a Broadway, de la novel·la coneguda d'en John Steinbeck, Homes i ratolins. Una altra revival, no? Se n'han fet pel·lícules, doncs ara al teatre. I va aprofitar mentre feia la promoció i li van preguntar pel selfie de l'Helen DeGeneres, que li semblava, i diu, bueno, no està malament. Sí, és un selfie bo. Diu, jo també em vaig fer el 2011 quan vaig presentar els Oscars i em van crucificar.
Té tota
la raó.
I tothom
em va criticar.
Té
I ara ella, tothom se l'ha posat a la butxaca.
No, a mi no. A mi no m'ha agradat l'Helen DeGeneres.
Doncs fes-li saber, James Franco.
A més, ens talla per la meitat. Fatal.
A la Jared Leto.
Molt malament.
Jo que a més canta Jared Leto.
Jo, que compti amb mi, James Franco, perquè li dono suport perquè presenta els Oscars l'any que ve.
Sí, sí.
Jo feia anys que no es reia tant com... Potser no era la intenció, d'acord, no. Però m'ho vaig passar molt bé. Qui voleu que us digui?
A més amb l'Anhat... No, no era l'Anhat.
Sí, sí, sí.
Era l'Anhat avui.
Que no sabien posar-se, pobreta.
Pobreta. Doncs, en fi, que ell diu que potser el que li va faltar va ser que en el selfie sortís la Meryl Streep i en Bradley Cooper. Diu, potser va ser això. Fa una mica de... No? De conya. En fi, que...
A més, és un crossover Marvel-DC, eh? Catwoman i Duende Verde presentant.
Ideal. Què més vols?
Ja ho veieu, eh? Sí? Ja ho esteu veient? Ho esteu visualitzant? Sí.
Això, això és el Ningú no és perfecte. No som...
Si busqueu per YouTube, trobareu un vídeo musical molt i molt divertit, protagonitzat per en Tom Hanks, que rapeja i que... Hi ha violència i paraules malsonants i coses. Però on està la trampa?
Ah, on està?
Doncs que és un CGI d'en Tom Hanks.
Ja m'estranyava.
Però s'ho ha deixat fer. I el fill d'en Tom Hanks, que es veu que és un rapper.
Quin d'ells?
Rapero. Un, com es diu, en Chet.
Ah, val, aquest és...
En Chet Hanks.
Però té un de conegut, bueno, que és en Colin Hanks, que sí que fa coses en... Sí.
Es diu Chester Hanks i es fa dir Chet Has.
Bé, és igual.
Nom artístic.
Doncs l'ha provat amb molt d'entusiasme i ha tuitejat. Ha estat el grup aquest de rap Back with Groats, que si el busqueu al YouTube, ja ho posarem si vols, Ignasi, podem fer un enllaç al Facebook.
Sí, sí.
Doncs veureu com a més li fan un homenatge, és un homenatge a Tom Hanks i surt en el vídeo rapejant i rememorant personatges d'en Tom Hanks, com en Buzz de Toy Story, com la pilota de Nàufrago, o...
Els millors personatges que ha fet mai Tom Hanks.
I fins i tot surten els CGI's de la Meg Ryan i la Sally Fields. No sé, vull dir, molt bonic. A banda que té, bueno, té un avís, d'aquest parental que diu moltes bajanades i coses d'aquestes, eh? I bé, pot estar interessant. Ja
molt bé, què més?
Què més? Emily Blunt, que fa un mes només que ha tingut la seva filla, la Hazel, i ha sortit a passejar, se'ls ha vist amb el seu marit, en John Krasinski, que m'agrada molt, i està com un fideu, ha tornat a la... no sabem com, ha tornat a la seva figura, fantàsticament, i ja l'has trobat, Ignasi?
És aquest individu que està...
Aquest qui és?
És aquest, no?
És el fill.
Chet Hanks, no has dit?
Chet Hanks.
Sí.
Sí.
Però és aquest, aquest.
Però ell no l'ha fet, el vídeo. L'ha fet un altre grup de raperos.
Ja, jo estic buscant el fill, volia veure la cara que té.
Clar.
Ah, bueno.
Nosaltres ens interessa el que ens interessa.
Clar.
Sí, jo parlo d'una cosa i vosaltres aneu per una altra.
Evidentment.
Molt bé. Doncs aquesta l'he vist fantàstica, amb uns texans d'aquests de pitillo i amb un top... bé, maquíssims. Jo crec que estava més grosset ell que no pas ella. Molt bé, res, un beset, la Hazel. Què més? Amy Adams, que després de tota aquesta voràgine de treball que ha tingut i de les gales i tot plegat, s'han anat de vacances amb unes amigues. S'han anat al club, m'encanta el nom, es diu Wet Republic Day. Que és el,
wet, wet.
El dia humit de la república, o la república humida del dia, o el dia que tots anem humits a la república, o no
bueno,
sé.
Val, sí, queda clar.
En un gran casino, en un gran resort i casino de Las Vegas, i se la veu amb biquini, un biquini molt petit. I...
busca-la, la foto.
La buscarem, la buscarem.
Sí, sí, sí. I se la veu maquíssima, amb una figura estupenda. Recordem que té una nena de 3 anys i està amb les amigues prenent-se uns batuts de cacau.
Batuts.
I estan prenent el sol. Se la veu, però se'l mereix, el descans, les vacances. Molt bé. Per què no ens fem fans d'Amy Adams, també, seguidors? No? No tuiteja l'Amy Adams?
No sé, ja la buscarem.
Molt bé. Què més? En James Franco ja està dit. Emilia Clarke. Qui és aquesta noia? La teniu present?
Sí,
la Daenerys...
Targaryen.
Targaryen.
Ah, bé, bé.
I tant.
Molt bé. Wet Republic. Wet Republic.
Jo me'n vaig wet, wet, també.
Doncs ja no és rossa. És morena i perd una mica, perquè la sèrie de Joc de Trons té un aire com místic, quasi bé, no? Té un angelical. Entre angelical
qui fos
i...
drac.
Qui fos amb cabell ros. Perquè els té molt llargs.
Sí.
Ja t'hem entès, al fons, els que mirem Joc de Trons. Doncs Emilia Clarke és la nova Sarah Connor del
sí, sí.
Terminator Genesis. I es veu que la tenen a dieta, que no pot menjar res que tingui bon gust i que a més es passa el dia entrenant-se amb armes, aixecant peses, disparant armes i fent kickboxing i patejant qualsevol cul que se li posi per davant.
Molt bé.
Molt dura la,
la
preparació. Pobreta, bueno, fa pena.
Venint d'on ve, ja, una mica. Ja
surt a la portada de la propera revista, la revista de l'abril, del Inestal de Yuka, bueno, del Gran Bretanya. I vaig acabant, estàs mirant Johnny Depp i Amber Heard, una parella molt simpàtica, molta diferència d'edat, també. Doncs han celebrat una festassa per, bueno, congratular-se que estan promesos, que es casaran. Llavors, bé, doncs ho van fer a una casa que es diu Carondelet, que està ambientada als anys 20,
sí.
El 1920, que això el Johnny Depp jo crec que li va bastant.
Uh-huh.
I van aparèixer, doncs, celebritats a la seva festa, com el fill, en Jack, el fill d'en Johnny.
No en Bernat.
No sé si en Bernat... li hauríem de preguntar.
No el conviden?
Jo...
A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat.
Exacte.
No hi és en aquesta llista, però clar, van haver-hi 100 convidats i convidades, potser sí que hi era.
No sé, ja l'he preguntat. Vestit... que està tot arreu?
Vestit de dona.
No m'estranyaria.
Devia anar vestit de dona.
Amb els tacons. Sí.
Doncs hi havia Marilyn Manson, Jerry Bruckheimer, Steven Tyler, Mandy Moore...
Però en mig d'aquesta penya no desentona.
No, no, no. I bé, i familiars. Johnny Depp, 50 anys, Amber Heard, 27.
Molt bé. Sí, això es diu una persona assenyada que sap. Ja estàs?
Bernat Costa no se sap.
No. Ja estàs, estic Berta?
Sí.
Sí, m'ha acabat. Molt bé. Vinga, doncs
home, m'estàs
no,
jo estic senyes amb el dit tota l'estona.
No, no és veritat, jo estava mirant.
Amb el dit, però assenyalant
el rellotge,
No fa altres senyes mirant. Amb el dit.
Vinga, va, anem a comentar les sèries, va.
Sèries en obert als 40 minuts.
comencem parlant de Veronica Mars, que és una sèrie que va tenir 3 temporades, que es va passar, doncs, deu fer cosa d'uns 7 o 8 anys, i que es va acabar, i que el seu creador volia fer una pel·lícula, el Rob Thomas. Finalment, aquesta pel·lícula, tots sabem, va haver-hi un fenomen a través del Quickstarter, un crowdfunding sense precedents, perquè no s'havia fet mai, perquè Warner, que era qui tenia els drets, no volia posar els calés, i la cosa li va funcionar molt bé, va recaptar pues, uns 5 milions i mig de dòlars, que no està gens malament.
Gens.
Re, ja tenim la pel·lícula aquí, que s'ha estrenat en 291 cinemes dels Estats de 91 cinemes del món, 265 d'ells als Estats Units, i que s'ha vist per plataformes digitals múltiples de lloguer o de compra. El cas és que només en cinemes als Estats Units ha aconseguit recaptar 2 milions de dòlars. Només en aquests 265 cinemes.
No està malament.
No, està molt i molt bé. Més el que pugui arribar a recaptar en les plataformes
digitals, els drets, no?, de televisió. Sí.
Clar, això per mi és un fenomen molt interessant, que obre les portes a moltes altres sèries o que podem considerar minoritàries o que només anirien a veure els fans i que no es fan perquè només tenen un públic molt específic. Jo crec que és una manera per donar sortida a produccions que, escolta, encara que siguin poquets, que ens interessin, doncs que les puguem gaudir, no?
Sí, sí, hi ha moltes sèries que malauradament s'han acabat, però que sí, hi ha allà un gruix de fans que s'han quedat sense...
Correcte, i aquesta seria la manera. De fet, se'ls ha preguntat a Warner si hi hauria la possibilitat de fer una segona pel·lícula i no han tancat les portes. Clar, volen esperar a veure quan s'acaba recaptant això i ja veurem, no? Vista la pel·lícula de Veronica Mars, a veure, comentem, jo ja d'entrada aviso, no havia vist la sèrie.
Perquè aquí a Espanya això es havia emès?
Sí, s'havia emès per la 2, però d'una manera molt lamentable.
Perfecte.
Com ja acostuma la 2 a oferir...
Home, sense anar més lluny, Lost, una gran emissió de TV2.
Bueno, vols que diem, citem totes les emissions de sèries...
Sí,
era la oeste de la Casa Blanca.
Maltractada, castigada, vilipendiada per la 2... Bé, des d'aquí una abraçada.
El
dia que vulgueu.
Sí,
esteu convidats a venir.
Us esperem aquí amb les porres i els bats de béisbol. Bé, dit això, la peli es nota que és per fans. És a dir, a mi m'agrada molt la Kristen Bell. Com a actriu trobo que és guapa. És...
O sigui, però quina mena de valoració és aquesta?
Perdona, però és que... A veure, aquesta...
S'ha de fer per ordre,
A mi, Veronica Mars és Kristen Bell, que... fantàstica, a més té una veu preciosa, escolta, és allò, la veus i dius, oh, Kristen Bell, no?
No.
I la pel·lícula què tal?
La pel·lícula, bé, no està malament, però jo moltes vegades em vaig sentir com un outsider, no? Allò que dius, hosti, no entenc res, bueno, no entenc res, o sigui, hi ha un munt de personatges i arriba un punt que hi ha tants, la primera hora surten tants personatges que només no te'ls presenten perquè en teoria ja els coneixes.
Clar,
és una producció feta per fans, per gent que ja els coneix, a vegades te despista una mica. Sí que és veritat que primers tres quarts d'hora és molt així de va, anem a retrobar-nos amb tots i anem a situar una mica altra vegada com estan aquests personatges passats uns anys, i un cop t'has situat desenvolupa una mica més la línia argumental, un dels personatges que està acusat d'assassinat i una mica el que ha de fer ella és resoldre aquest cas, no? I és fins la part final, els tres quarts d'hora final, on realment es desenvolupa el cas, que ja l'entens. L'únic que és clar, també el que t'he dit, que els personatges a vegades costa una mica de saber qui són, d'on entren, d'on surten, malgrat que intenta explicar-ho, tu te dona la sensació que allà darrere hi ha alguna cosa més que t'estàs perdent. Clar. Si has vist la sèrie, evidentment no te la perds. Marta, què tal?
Jo també tenia aquesta sensació. Notava que no seguia. Sí que en tenia, però que no seguia. I llavors, clar, vaig entendre, al principi molesta una mica a mi personalment, però després ja entres totalment i em va agradar molt, la veritat. És entretinguda, té la seva part. A més, la Kristen Bell és una actriu bona com a actriu.
I guapa.
I guapa, i té una veu preciosa i dolça.
I diu paraulotes també.
Sí, és que és molt fresca.
Sí, és que és això.
És molt natural, és una actriu molt natural, no sé, o el paper el fa molt natural, que sembla realment que ella sigui així.
I tu que t'agrada aquestes coses d'actrius embarassades, hem de dir que va rodar la pel·lícula 3 mesos després d'haver tingut la seva criatura.
A mi no tinc cap predilecció per a les actrius embarassades. Sí, jo us en parlo, sí, de les actrius, sí, embarassades.
És que no pares, eh?
És que es queden embarassades.
Ja. No, val, i no, després de lo fideus que estan després d'estar embarassades.
És que, clar, s'ha de dir lo meravelloses que estan. Doncs està estupenda. I la relació que fa amb l'actor que fa de pare, que ara...
Perdoneu, el seu pare, sí.
Que no, és un secundari que l'hem vist diverses vegades. Doncs és fantàstica. És que ben bé que no hagi passat, no? El temps ni els anys, no sé... tot plegat.
Intenta integrar també aquest món modern de les noves tecnologies, de xarxes, sí, socials i tal, que sí, suposo que quan es va fer la sèrie tot això no hi era, i ara hi és, ho integra molt bé amb la tasca detectivesca.
Tot i que ella no és això, molt de la corda d'això, ella és més
clàssica,
retroba,
sí,
els aparells de, sí, sí, seguiment, sí, detectivesc, detectiu... i per això agrada, perquè és una detectiu clàssica.
Tu imagina't una Jessica Fletcher que estigui bona, que tingui 20
però si ja ho és,
bueno... Bueno, depèn, clar, tots són gustos. Tots són gustos, al fons.
D'aquí 40 anys veurà la Jessica Fletcher com una meravella d'actriu i de dona.
Bé. Venen per altres sèries, True Detective. L'Alfons ha vist algun capítol?
Sí,
no l'has vist sencera la temporada?
Estic en ell, jo. Sé que això, que no ha arribat al final i que ha portat molta moguda, per tant, fins que no hagi acabat no farem una valoració genèrica, però del... pel moment he de dir que encantat. S'ha de veure.
De moment sabíem, és una sèrie que té 8 capítols.
Exacte, cada... és un sol cas.
Sí, que cada temporada seran com American Horror Story.
Exacte, actors... casos completament diferents.
I actors diferents,
per això mateix avui tenim, no, la notícia.
Sí, bueno, que s'està parlant de que Brad Pitt podria protagonitzar la segona temporada.
Cosa que crec que hi encaixaria molt bé, perquè en aquesta tenim Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que fan uns paperassos tots dos. I és això, una sèrie en què, com hem dit, tota la temporada està en un sol cas, però que justament el cas no està en el primer terme de la sèrie, sinó que importen més això, els protagonistes, els dos detectius, les seves vides, les seves personalitats.
Molt bé, anirem més seguint aquesta sèrie i la comentarem quan haguem vist més capítols.
I sentim molt aquesta música, que és molt xula.
Anem a escoltar una altra, que anem a tancar un cas de molts anys del Ningú no és perfecte. Més que res perquè aquí vam parlar molt de quan Isaiah Washington va ser acomiadat d'Anatomia de Grey. Tots recordem que
no ens va semblar bé.
Que va dir marica a un dels actors, que va haver una polèmica, que el van fer fora de la sèrie de males maneres, que ell es va cagar amb la sèrie, que m'ha dit que mai més tornaria. Mentida! Isaiah Washington tornarà a Anatomia de Grey, ni que sigui per un capítol, per acomiadar Sandra Oh, que és la seva parella, a la sèrie, i que deixa la sèrie després de 10 anys, i que l'últim capítol, per tancar el personatge, doncs apareixerà Isaiah Washington com si no hagués passat res.
Ai, els calarons.
Bueno, els calarons, i que suposo que també deu unes cases de feina, que ja li deuen haver, i a la sèrie també, que també suposo que també ja les audiències han anat una mica cap avall. Esclar, són 10 anys ja i comença a pesar una mica.
Pesen.
Estàs preparat, al fons?
Buf, jo a mi els 10 anys no em pesen gens.
No. Doncs va, a veure si et
els
pesen...
30 ja.
Els minuts que queden de programa. Doncs vinga, anem per les notícies de còmic.
Doncs res, amb aquesta pressió que sempre tenim aquí els últims 10 minuts.
Sí.
Anem a...
11 minuts.
11. Buah, així me'n sobra un. Doncs comencem amb el present editorial d'aquest mes, amb Marvel. Tenim per començar conseqüències d'aquest event que sé que t'agradava tant, que era Infinity.
Infinito, sí, fatal.
Infinito, perdó.
Sí, ho sento, però és que no m'agrada gens.
Doncs arrosseguem conseqüències, i el nom d'aquesta conseqüència és Inhumano, que és un nou crossover, conseqüència d'Infinity, que de moment afecta a sèries esporàdiques, aquí Poderosos Vengadores, Nuevos Vengadores, però que finalment acabarà desembocant en una nova sèrie regular, que és Inhumano, escrita per Matt Fraction. Doncs això, aquest mes comença ja aquest event d'Inhumano amb això, amb... afectant això a altres sèries. Poderosos Vengadores, Nuevos Vengadores, Vengadores Reunidos i La Impossible Patrulla X.
Molt bé, això ho podrem veure aquí ja.
Aquest mes, aquí, ja afecta aquesta sèrie. Sí,
molt bé.
Aquest mes, aquí. També tenim aquest mes, aquí, L'Obezno Origen 2.
Sí.
Si no m'equivoco, això, fa 10 anys Marvel es decideix a per fi explicar l'origen de L'Obezno, que fins llavors no s'havia explicat.
Correcte.
i fa això, una minissèrie de 5-6 números explicant Origen. Doncs ara, 10 anys més tard, bueno, 10 o 12, continuen amb aquesta amb la història allà on s'havia quedat, això, amb 5-6 números més, una altra minissèrie. Doncs aquest mes ja tenim aquí a Espanya el primer número d'aquest Lobezno Origen, número 2.
Molt bé.
Què tal la primera?
Va tenir males crítiques, la gent s'esperava més, la veritat és que no estava malament, però per ser un origen de la vez no, el llist estava molt alt.
Clar.
I és difícil les expectatives, a més quan has estat 30 anys en explicar l'origen d'un personatge, no?
Clar. Doncs bueno, per si
sí.
de llonsis, doncs aquí tenim la vez no origen 2.
Que era un nen de casa rica.
Ah, mira.
Sí.
Qui ho hagués dit, eh? Mm. I després, finalment, tenim Capitán América Soldado de Invierno, que aprofitant que aquest mes s'estrena la pel·lícula, Panini decideix fer una edició integral.
Fes-me la foto avui, fes-me la foto.
Avui, va, després et faig la foto, que ara no en tinc ganes. Això, una integral de tota la trama de Soldado de Invierno escrita per Brubaker del Capitán América. Per tant, si algú se la va perdre en el seu moment i aprofitant la pel·lícula, jo crec que és ideal. Això, un primer volum amb 14 números que...
Molt bé.
Amb tota aquesta.
Està molt bé. Més porto una sabarreta del Capi avui, per això he dit lo de la foto, per contrarrestar lo de l'altre dia.
No, no, està molt bé. Jo ja sabeu que de Marvel no en soc gran defensor, però de Brubaker sí.
Sí, sí.
Per tant,
està molt bé, està molt bé.
S'ha de llegir, s'ha de llegir.
I la pel·lícula l'has d'anar a veure.
Va, però abans poder anar a veure altres per estar al corrent.
No, no crec, no crec.
No? Bueno, va. Si em convides ja vindré.
Mira una bona pel·lícula, va.
Doncs, fins aquí Marvel, anem per DC. Si a Marvel tenim crossovers de dubtosa qualitat, doncs de fet també en tenim.
Ui, tant.
I ja em va parlar quan va passar als Estats Units, ara ja ho tenim aquí. DC va decidir dedicar tot un mes als enemics de les sèries en lloc dels superherois.
Sí.
Doncs aquest mes arriba aquí a Espanya, bueno, la publicació a Espanya ja sabem com va i no sempre coincideix amb com ho fan allà, però en tot cas aquest mes ja tenim això, algunes sèries en què ja comencem a veure...
Això Panini no passa, eh?
Què vol dir que no passa?
Que
què és el que no passa?
Que ho tenen molt coordinat, totes surten al mateix temps.
Sí, però, bueno, entenem que aquí era difícil, entenem que era difícil,
va,
perquè
va, entenem,
totes les 52 sèries van estar protagonitzades, allons
massa
aquí,
sèries, clar,
tallargs, són... argumentals, aquí els han agrupat, per exemple, això, tenim aquest mes un volum dels enemics de Batman, Acertijo, Dos Caras, Hiedra Venenosa, Espantapájaros. Tenim els de la Liga de Justicia, Manta Negra, Señor del Océano, en fi... Però en tot cas això, la Liga de Justícia, Green Lantern, Batman, Superman, aquest mes, això, protagonitzat pels seus més famosos
fantàstics,
villanos.
Molt bé.
Villanos, que m'agrada molt.
Privalls o...
Sí. Tenim, per altra banda, un crossover d'aquests continguts petits que solen ser els que acaben estant millor, de les quatre sèries de Green Lantern, que és Green Lantern Apagón, en un subvolum, els quatre números, un de cada sèrie.
Apagón és el que vaig fer jo quan vaig veure la pel·lícula de Green Lantern.
Ostres, que...
El cinema!
Que t'ha quedat bé, aquest.
M'has que m'has posat.
Doncs mira, jo anava molt espantat a veure aquella pel·lícula.
Jo també, i vaig sortir pitjor.
Doncs jo no, jo vaig sortir animat, però bueno... En tot cas, això, en un sol volum, aquestes quatre sèries que recordem que fa poc han canviat d'equip creatiu, que, perquè era això, Jeff Jones portava 10 anys al capdavant de la sèrie mare, però tots els equips de les quatre sèries han canviat de guionista, de dibuixant, i just comencen amb aquest crossover una mica per ajuntar les línies argumentals.
Molt bé.
Finalment, una reedició de DC, que no ens la podíem deixar de comentar-la, que és la de Kingdom Come.
Ah, i tant, i tant. Un clàssic.
Una reedició d'efectivament un clàssic d'aquests altres mons de DC, que jo crec que si no l'heu llegit, doncs és una altra bona oportunitat per comprar-la, amb aquest guió de Mark Waid i dibuix d'Alex Ross, amb aquest futur apocalíptic, els superherois Superman així ja estan jubilats, hi ha una nova fornada de superherois molt més violents, en fi, no...
Bueno, va marcar un abans i un després.
Efectivament.
Bueno, sobretot la carrera d'Alex Ross.
Sí, bueno, per sí, per suposat.
Sí, sí.
De passar de dibuixar vinyetes a només portades.
Sí,
però no, sí, a part de, o sigui, efectivament el dibuix és espectacular. I en fi, que la història també, o sigui que no us ho podeu perdre.
I tant.
Va, anem per les notícies. Jo he llançat aquí un aniversari a l'aire i sembla que no...
Cantar anys i anys.
Doncs el personatge que abans m'he oblidat de donar la pista i poder per això... Aquest personatge que fa 20 anys aquest mes, aquest mes, no és ni de Marvel ni de DC, però és un personatge de còmic mainstream americà i que té una vida molt exitosa, i es tracta de Hellboy.
Molt bé.
El 22 de març de fa 20 anys es va publicar el primer número de Semilla de Destrucción, que és la primera història que va protagonitzar Hellboy, aquest dimoni creat per Mike Mignola, que a diferència d'altres personatges com passa en el món del còmic, doncs, que acaben anant d'unes mans a unes altres, Mignola, d'acord que poden, no ha escrit totes les històries ni les ha dibuixat totes, però realment ha controlat sempre molt el seu personatge i per tant ha estat tot molt ben dirigit i per tant amb una línia molt clara, no?
Això és gairebé d'admirar en aquesta època.
Per això ho dic,
que
i està bé que això hagi durat 20 anys i que l'univers de Hellboy de fet s'ha anat extenent i ha passat de tenir només la sèrie de Hellboy a tenir fins a 4 spin-offs, que tenim el de la AIDP, l'Agència d'Investigació i Defensa Paranormal, que és l'agència a la que pertany Hellboy.
Correcte.
Tenim spin-off d'Ave Sapien, que és un dels membres d'aquesta agència. Tenim Bocavante Johnson, que és un justicier de Nova York dels anys 30, d'aquests més retros i tal, i que justament aquest mes es publica el seu segon volum aquí a Espanya, que és La Mano Ardiente. I també tenim Sir Edward Grey, cazador de brujas, que és un investigador de casos paranormals, però a l'època victoriana.
Molt bé.
També hem tingut dos adaptacions cinematogràfiques de Guillermo del Toro. Que...
Bé, bueno, les dues.
Bueno, a mi més la primera que la segona, però sí, no... dintre del panorama que hi ha,
està bé, està
si ho comparem amb Green Lantern...
Home, evidentment. És que clar...
Sí, les comparacions són odioses a vegades.
Sí, millor no fer-les.
En fi, en tot cas, per celebrar aquest aniversari, aquí a Espanya tenim la publicació del tercer i últim volum de l'edició integral de Hellboy, aquesta edició de luxe, així forrada amb tela, plegada d'extres, que és molt recomanable. I als Estats Units, per una banda, des del mes de gener ja s'han anat publicant en les diferents sèries que comentàvem abans, portades alternatives, així recordant doncs, això, els 20
còmics,
anys i això, portades famoses d'aquests 20 anys. Tenim una edició de Hellboy The First 20 Years amb això, amb un àlbum en tapa dura, de gran format, amb portades, il·lustracions, esbossos, aquestes coses de llibres d'art que per la gent interessada doncs, són molt interessants. També una grapa especial amb dues històries clàssiques de Hellboy i dues de noves expresses per aquesta ocasió. I just el dia 22, que és el dia que fa l'aniversari, fan una mega sessions de firmes de tots els equips a diferents llocs de tot Estats Units, aquí no
ja arribarà.
Però, bueno, que en fi, que és una celebració per tot l'alt.
Molt bé, i nova sèrie Hellboy?
Efectivament, pels qui no han llegit Hellboy tampoc desvetllarem les coses que passen, però Hellboy, com he dit abans, amb la publicació aquest mes aquí a Espanya del tercer volum de l'integral, s'acaba tot el que seria l'etapa de Hellboy, i el que ve després ja no és Hellboy, ja és Hellboy en el infierno, que és com un segon volum, diguéssim.
Una continuació d'allà on acaba el primer.
I en la qual Mike Mignola doncs, tornarà a dibuixar i...
Fantàstic.
Exacte. Doncs res, per acabar...
Acabant, un minutet.
Un minutet. Tenim, aquest mes es publica un volum del Cuervo, aquell personatge de la famosa adaptació...
Sí.
D'acord. Del Cuervo, el seu creador, que és James O'Barr, va fer la novel·la gràfica original, d'allà se va adaptar la pel·lícula, a partir de llavors s'han fet inclús dos o tres pel·lícules més,
sí,
s'han escrit còmics, no sé què, però bueno, que tot havia fugit molt de les seves mans. Arribar ara, va publicar fa un parell d'anys als Estats Units, dues històries noves del creador original.
Molt bé.
Doncs aquí a Espanya arribarà ara.
Fantàstic. Doncs res, amb això acabem, al fons.
I tant.
I nosaltres el que fem ara és acomiadar-nos amb música, i ja que parlàvem de Veronica Mars, acabarem amb una de les cançons de Veronica Mars. És Max, que canta la cançó que es diu Mugshot, que té lloc en un moment que hi ha una festa a la pel·lícula. Nosaltres continuem la nostra festa.
Vinga,
la setmana que ve, per això.
Sí, tant.
El ninguno és perfecte. No, ara no.
Ara el llitet.
Vinga, fins aviat, al fons.
Adéu.
Marta, ningú no és perfecte. Fins la propera setmana.
Ningú.